sense afany de lucre. Tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Bueno, sembla que siguem sota una palmera amb aquesta cançó. No, estem a hivern, eh? Mes de gener, una mica fred pels carrers de Barcelona. I aquí era com els diumenges cap a les 3 i pocs minuts sense afany de lucre. Hi ha notícies que pugen a l'actualitat màxima en certs moments, però que fa temps que les coneixem, no? Ara mateix estem sentint el tema del bon magatzem o cementiri, com voleu dir-li, de nuclear d'Ascó, que l'alcalde ha aprovat l'autorització d'instal·lar al seu poble aquest magatzem. Bueno, primer que no ho entendre com un alcalde d'un partit com Convergència puc anar en contra de tot el partit en gran. És a dir, no sé com pot anar en contra de la casa gran un sol alcalde d'un sol poble, pel molt que digui després que defensa els ciutadans del seu poble perquè tingui un futur millor, etc. No? Però el tema nuclear ja fa anys que s'està dient, no? Però, per exemple, hi ha dates que em passen curioses. L'altre dia vaig dir al diari que em sembla que quasi la mateixa un 16% d'energia nuclear a Espanya i un 16% d'energia eòlica, dels molinets aquests que hi ha per Espanya. Doncs pues, escolteu, poseu el doble de molinets i serà 32% de molinets i 0% de nuclear, per exemple. O poseu moltes plaques solars, comença a posar plaques solars, no sé, perquè hi ha poques cases a Espanya que es pot posar al sostre d'aquestes cases un panel d'aquests, no? O aprofitar extensions grandíssimes, no sé, per exemple, los Monegros, allà a Saragossa, com és l'autopista, fas quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres i ves tot de color amarronats perquè allà no hi ha res, pràcticament, eh? O Almeria, no em diria si era poc, o el meu poble, jo soc un poble de Terol, que allà els camps no fem res amb els camps, estan erms totalment, és a dir, no es fa res amb ells. Nosaltres els tenim ahir, paguem la contribució cada any, i allà ni es cultia, es fa res. D'aquests en tenim mils allà, aquell poble, amb el qual alguns d'ells fot un vent allà de primera, amb el qual valdria la pena utilitzar. Hi ha moltes coses fosques en aquest món, eh? No acabo d'entendre. Ningú vol el cementiri. Ara mateix ho ha aprovat d'Ascó i un poble sembla de Guadalajara, però ja han sortit de seguida els màxims responsables de l'autonomia, tant de Castilla-La Mancha com de Catalunya, el senyor Montilla i el senyor Vareda, em sembla, que no t'ho pensi, aquí no ho poseu, perquè no pot ser només un poblet que digui que sí, la resta de gent que està al voltant també pot passar qualsevol cosa. Però molt segur que ens ho diguin. No volem aquestes coses a costa de casa. Això és un tema que hi ha coses fosques, eh? Una d'aquestes és l'energia, no? Energia que, bueno, encara que sembla ser que anem per aquest camí, comença a sortir pues, cotxes híbrids per començar, després ens diuen que hi ha cotxes que funcionen amb olis que ja es tiren a la basura pràcticament, després surten uns cotxes elèctrics totalment, però segur que si la investigació es volgués avançar lo suficient, us puc assegurar que en poc temps hi haurien petits panels, ben petits, amb poca superfície, que recollirien moltíssima energia del sol. I això s'emmagatzemaria en sistemes molt bons. Hi hauria molinets d'aquests que, amb menys espai que ara, perquè semblen monstres allà enmig de la muntanya, recollirien molt més d'energia. Ara mateix, per exemple, els molinets aquests a la muntanya. Vas allà per la Rioja i per Aragó i allò fa una estètica patètica. No sé, que fotin un disseny d'aquests important del món que faci un disseny que coordini una mica, no sé, la relació natura-muntanya molineta allà al mig. No sé per què s'ha de posar un monstre allà al mig mal col·locat, no? Bé, ja dic, hi ha coses que com a simple ciutadà no ens hi sembla correcte. I no volem nuclear perquè encara que ens digui que va tot perfecte, si hi ha un petit error i l'error en l'humà sempre existeix, encara que sigui el 0, quasi tenen cap a infinit, com a 1, pues no ens faria, perquè un petardazo d'aquests volem tots, perquè si vola aquí a Ascó, volem mitja província de Tarragona, mitja de València, mitja de Barcelona, inclús arriba cap a dalt, cap a França i altres extrems del país. Energia nuclear, encara que sigui mínim el perill, existeix, amb el qual no volem aquest perill perquè volem viure lo més feliç i amb millor aventura. Per cert, diuen que on hi ha més càncer a Espanya és a la província de Tarragona. Suposo que deu ser pel fet de la gran indústria petroquímica, la gran indústria que també hi ha de nuclear, etc, etc. I, evidentment, els tarragonins volen estar ja una mica en pau i no ser pràcticament el residu de tota Espanya. Vinga, avui tenim un programa molt especial, tractarem tres temes molt importants. Estem primer amb el Luis González, que és d'Acció contra la Fam, Després tindrem l'Albert Quílez, que és d'ajudar la gent gran, veritat? Què tal, Albert? Bona nit.
Hola, bona tarda, bona tarda. Com estem?
L'Albert és amics de la gent gran.
Sí.
Amics, que cal ser amics de la gent gran, persones
sí.
Que s'ho mereixen.
Exacte.
Ara sí que estem amb l'Albert, i després l'última també ens vindrà Metges de Frontera. Els d'Acció contra la Fam i Metges de Frontera, bàsicament pel tema d'Haití, perquè ja sabeu que el que passa allà és gros, 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 i bueno, intentem que ens expliquin què es pot fer des d'aquí per intentar pues, que aquest drama humà que existeix en aquell país sigui una mica més mitjà. Lluís, buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, bé, bé. Bueno, jo intentaré parlar en català. Jo soc de Valladolid, porto pràcticament un any aquí a Catalunya, llavors intentaré parlar català, però pot ser que a vegades torni al castellà, eh?
Un any només, Lluís?
Un any només,
sí. Pues felicitacions, eh?
Home, nosaltres som aplicats.
No, no, felicitacions, com un any, perquè aquest català que tens, perfecte, és a dir, això és qüestió de parar. I en Sarte, ja veuràs que això el català és bastant fàcil, on que parlar-lo bé del tot, jo porto molts anys aquí i tampoc el parlo del tot bé perquè és una cosa més complicada. Però bueno, entendre's, ens entendrem, i si vols passar al castellà, cap problema, que també ho entenem perfectament. Acció contra la Fam, vosaltres, Lluís, tota la vida molta feina, veritat, això com s'acaba?
No, sí, nosaltres estem tenint molta feina des del terratrèmol d'Haití. En aquest moment, la veritat és que, passar al castellano, en contra de lo que está saliendo en todas las noticias y la imagen que se puede estar dando a nivel periodístico de ese caos y esa descoordinación que está habiendo en Haití, realmente las organizaciones internacionales que nos dedicamos a esto, que somos las organizaciones que somos profesionales en la cooperación internacional y en la acción humanitaria, realmente sí estamos trabajando de manera coordinada. Estamos llegando a las necesidades de la gente. Estamos siguiendo protocolos que están muy estandarizados, muy protocolarizados, y que de forma profesional y avalado siempre por las Naciones Unidas, que es quien se encarga de toda la coordinación, estamos llegando a la gente, estamos repartiendo la ayuda y bueno, y realmente a la gente allí en Haití así nos está viendo.
Uh-huh. Però, Lluís, la fam ja estava present abans del terratrèmol d'una forma molt forta en aquell país, ja estava present.
Sí, absolutament. Acció contra la Fam està treballant en Haití des de l'any 85, d'acord? Llavors, bueno, vam estar treballant allà també al començament amb programes d'acció humanitària, també programes d'emergència, i després ja estan desenvolupant programes de desenvolupament, que nosaltres dèiem que són projectes que estem més enfocats a millorar les condicions productives. Però sí, la situació del país més pobre de tota Latinoamèrica no és nova. Que ara estigui en tots els medis, absolutament és necessari, però hauríem de pensar per què un país com aquest fa 3 setmanes no ocupava ni un segon de la quota de pantalla.
És el que t'anava a dir. Ara mateix estarem potser 3 o 4 setmanes a la primera pàgina dels diaris, les notícies, les imatges impactant, i després continuarà la mort, amb la qual estem potser una temporada curta, suposo, en què viuran de la beneficència internacional, no? L'enviem cap allà tota mena de menjar, és una temporadeta, i després tornem a ser-hi com abans, pràcticament.
Hombre, todo el mundo dice que vamos a restaurar el país, ¿no? Es la palabra, ¿no? Restaurar. La verdad es que la restauración, bueno, a nivel de infraestructura sí que se va a trabajar para restaurar el país, pero efectivamente es un debate en el que nos encontramos realmente muchos haitís a lo largo del año, en este sentido.
Perquè el mateix, per exemple, diuen, per exemple, aquest mateix terratrèmol passat a Japó s'haguessin mort potser unes quantes persones que anaven despistades pel carrer. Allà, a Haití, 150.000 morts, Lluís, és una animalada. Vol dir que no hauria d'haver pràcticament cap edifici preparat per un terratrèmol, és una zona sísmica.
Sí, però això ens ha afectat a tothom. Des de qualsevol xabola de Puerto Príncipe fins a les oficines de Nacions Unides, les nostres d'Acció contra la Fam, també s'han vist molt, molt afectats. De fet, el nostre edifici ha caigut. Desgraciadament, llavors, hem tingut baixes dintre de l'equip nacional nostre. Y sí, no estava preparat ni cap edifici dintre de la isla per un terratrèmol d'aquesta intensitat.
Però, Lluís, moltes vegades, avui parem una estona perquè estàs per tafons, ara que estigueu aquí present, un altre dia quedarem amb tu personalment aquí a l'estudi per parlar de moltes altres coses, però què podem fer des d'aquí? És a dir, ajudar directament una ONG? Com es pot fer? Perquè, clar, et sents indefens, jo vull ajudar, vull fer una cosa, però quina és la que realment pot sortir a efecte?
Mira, realmente, y esto es un mensaje que sí que me gustaría transmitir a todos los escuchantes del programa, realmente lo mejor que se puede hacer desde aquí es colaborar, y aunque suene a lo mejor muy un poco mercantilista, la mejor manera realmente es colaborar de forma económica con lo que pueda cada uno a través de una ONG. ¿De qué ONG? Yo, por supuesto, recomiendo Acción contra el Hambre, pero si no, recomiendo cualquier organización que la gente se informe a través de Internet, especialista en acción humanitaria. La ayuda humanitaria no ya hace mucho tiempo que ha dejado de ser una actividad enfocada a ser una actividad caritativa. Es una profesión. Trabajamos con los mejores profesionales, ingenieros de aguas, médicos, doctores. Es absolutamente una profesión. Y lo mejor es que la gente que buenamente y en una época como la que estamos pasando de apriete económico, es que la gente, si quiere hacer donaciones, las haga a las organizaciones que realmente somos profesionales de la acción humanitaria, que trabajamos de forma coordinada entre nosotros y con Naciones Unidas. Es la mejor manera. Somos las organizaciones que sabemos gestionar qué es lo que se necesita, porque trabajamos con la gente y parte de la gente de Haití es de nuestro equipo también.
Me parece que el Albert quiere hacer una pregunta. Estamos con el Albert Quílez, que es representante de Amis de la Gent Gran. Albert, ¿vols fer una pregunta?
Sí, hola, bona tarda. Luis?
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una pregunta. Ens expliques que us esteu coordinant entre les diferents ONGs, les diferents institucions que esteu treballant en aquesta zona tan afectada, però com a ciutadà de peu, no? Com a ciutadà que veu les notícies i veu doncs, que la falta d'infraestructura d'un país doncs, dificulta, no? Començant per l'aeroport, començant doncs, pels hospitals, suposo que us està sent especialment difícil, no? Aquesta tragèdia és en majúscules perquè precisament no té infraestructura al país com per poder inclús assolir o poder fer front a una tragèdia d'aquestes mesures, no? Com realment la pregunta seria, realment us està sent difícil aquesta coordinació per la falta de...
La dificultat d'accés. Porque los medios logísticos se han podido ver afectados, eso es una realidad. La falta de coordinación porque los medios logísticos están afectados, no, eso no es así. Nosotros vale. Estamos acostumbrados, tuvimos la emergencia de Pisco, estamos acostumbrados, el año pasado en Georgia el conflicto también, ahora hemos estado en Filipinas en las inundaciones, estamos acostumbrados a trabajar en contextos de este tipo y existen unos procedimientos en los que todas las organizaciones que trabajamos sabemos cómo son. Es decir, nosotros en el momento que ocurrió el terremoto, por suerte todo el almacén de material de agua y saneamiento lo teníamos en otra ciudad que no era Puerto Príncipe. Como la verdad en el momento del terratrémol por temas logísticos no se pudo entrar, meter todo el material de agua y saneamiento que se necesitaba en ese momento, nosotros a través de tierra lo introdujimos. ¿Qué ocurre? Que enseguida llega la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria, la OCHA, y ya a través de ahí nos coordinamos automáticamente por sectores de agua, sectores que llamamos clúster, sectores de agua, sectores de seguridad alimentaria, otro clúster de salud, etcétera. Y es donde todas las organizaciones compartimos toda la información y nos repartimos las zonas de intervención y el tipo de intervención. Pero hoy ha sido Haití, hace unos años fue Perú, hasta el año pasado fue Georgia. Somos profesionales de esto y sabemos manejarnos en este entorno.
Lluís, saps moltes vegades que per aquí, perquè en els països, diu moltes vegades, si dono un cèntim per a la cooperació internacional, quan arriba a destí? No? Hi ha hagut exemple bastant lamentable històricament, com el de Managua, que va ser un terratrèmol, el que la família Somoza es veu que es va quedar part de les aportacions. Avui, quina ha sigut allà? Perquè en principi les entitats com les vostres estaven totalment comptabilitzades, presenteu comptes cada any, però quin risc pot haver que tornem a aquelles?
Mira, aquest matí, aquesta mateixa pregunta me l'han fet des d'un diari, i hem fet la consulta i tinc les dades perfectament, sobre un euro. Un euro que qualsevol persona doni acció contra la fam, en aquest moment marxaria 43% per intervencions d'aigua i saneament, un 17% per la intervenció de nutrició i un 40% per la intervenció de seguretat alimentària. La pregunta del millón, ¿y cuánto se queda en estructura, cuánto va al terreno? Las organizaciones como la nuestra lo tenemos muy estipulado y además es que trabajamos con muchos contratos públicos que también te lo estipula. Por lo general trabajamos un 92-93% va a terreno, un 7-8% va a gastos de estructura de España que son necesarios para la ejecución del proyecto.
Bueno, és que cal fer veure la gent que quan ens diuen que hi ha despeses aquí al nostre país, però escolti, aquesta seu té que tindre una seu aquí a Catalunya on sigui, amb la qual cal pagar un lloguer, cal pagar un telèfon, cal pagar una llum, cal fer campanyes de màrqueting per captar nova gent, perquè si no fas campanyes de màrqueting, la gent no et ve, veritat, Lluís?
Hombre, por supuesto, y luego que si la gente quiere que su dinero se gestione de la mejor manera posible, para que ese dinero se gestione de la forma más óptima y más eficiente posible, se tiene que tener a gente lo más profesional posible también.
Bueno, Lluís, ja et dic, m'agradaria trobar-te aquí perquè m'agradaria parlar molt sobre aquest tema. Dona una compte, dona un telèfon per comptar amb una entitat d'aquestes que deu, és una que coneixem bastant, Acció contra la Fam, una entitat seriosa, una entitat que treballa sobre el terreny. Digue'ns alguna forma de col·laborar, una de les possibles formes amb vosaltres.
Pues mira, una de las formas para colaborar específicamente ahora lo que estamos aunando esfuerzos, que es la ayuda de Haití, es llamando al 902-100-822.
Bueno, ja sabeu, també molt fàcil, 902-100-822, no?
822, exactament.
Pues venga, Lluís, t'esperem aquest locutori perquè que parla molt, que parla molt. Parlem si és veritat que això de la fam es pot evitar, perquè té que haver enmig de no sé quin percentatge de la població mundial que està passant o vivint pràcticament un d'hora al dia, que això no es pot fer res amb això, i molts altres temes que pràcticament tenim per un programa sencer només en tu. Moltíssimes
molt
gràcies,
bé.
Lluís, I, bueno, no et puc dir que vagi bé perquè sabem que està molt bé, però endavant, treballeu molt, que ja sabeu que ho estan fent. Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
Sense afany de lucre, amb el suport del tercer sector social a Catalunya.
Bueno, ja veieu quantes problemàtiques socials, ja veieu, Allà no ha quedat res, És a dir, cal fer nous edificis amb, bueno, antiterratràmol, perquè, clar, si tornen a fer-los com estaven, doncs imagina't, igual dintre 15, 50, 60 anys torna a haver un altre i torna a començar. Són països que ja parten de malament i, clar, si ho torna a fer malament, doncs quan hi ha un altre huracà, a més una zona també on hi ha molts huracans també, i no sigui un dia passi un altre per allà també, doncs hi hagi gravíssimament que també succeís en altres països de Centroamèrica. Albert.
Bona tarda.
Bona tarda. Preocupant aquest tema del tercer món, el tema de la fam, Déu-n'hi, és que hi ha tantes qüestions socials.
I tantes que no sabem.
I pots fer alguna cosa, sent, per exemple, voluntari. La gent moltes vegades pregunta, bueno, i què puc fer? Bueno, doncs dedica, per exemple, a la teva entitat, perquè vosaltres sou una entitat que ajudeu a la gent gran.
Sí.
Quines activitats feu amb ells?
Doncs nosaltres estem des de fa 23 anys a Catalunya i el que nosaltres fem és lluitar contra la soledat de les persones grans. Entenem que les persones grans tenen un gran mal, que és la soledat, i per tal de lluitar contra la soledat, el que fem són acompanyaments emocionals, sempre a través del voluntariat, i també fem activitats de socialització, perquè les persones grans se sentin doncs, que encara formen part de la societat en la que viuen.
Això deu ser gent gran que viu sola i es torna molt gran, habitualment.
Sí, es calcula que aproximadament a Catalunya hi ha 220.000 persones que viuen soles i d'aquestes estaríem parlant d'unes 150.000 que se senten soles. No? Nosaltres el que estem lluitant és contra un sentiment. Molt sovint sí que aquestes persones grans físicament estan soles, però a vegades doncs, pot ser que no visquin físicament soles, però potser aquest familiar o la persona amb la qui convisquin doncs, estigui tot el dia treballant o tot el dia fora i, no, i aquesta persona no es pugui relacionar i per un problema doncs, de salut o de mobilitat, doncs aquesta persona no pugui sortir fora de casa, amb la qual podríem parlar d'aïllament, no? Que aquesta persona no forma part d'allò que passa en el seu barri, no fa allò que li agrada perquè no pot, no pot expressar-se i dir el que pensa perquè no té qui, a ningú qui l'escolti, estaríem parlant d'aquest tipus de persones.
Bàsicament, la tasca que consisteix? Anar a visitar una persona gran cada cert temps, fixat prèviament, que es diu tal dia, tal hora, vas a visitar aquest senyor, casa seva, aquesta senyora, intenteu que sigui el mateix sexe, per exemple, o quines combinacions feu d'aquestes persones?
Val. Nosaltres, val a dir que estem actuant en els domicilis de les persones grans. No estem especialitzats ni en residències, ni en centres de dies o hospitals, no vol dir que no hi hagi soledat, que soledat, malauradament, hi ha a tot arreu, però entenem que els domicilis és on és més flagrant, no? on és més invisible. Llavors, el programa, diríem, base, és el programa d'acompanyament a domicili, en el que el voluntari va a casa de la persona gran una vegada per setmana, durant una hora i mitja, dues aproximadament. Després tenim el que són els acompanyaments esporàdics, que consisteixen doncs, en aquells moments en què la persona gran forçosament ha de sortir fora de casa i no ho pot fer, o bé per impossibilitat física, o bé doncs, perquè prefereix tenir l'acompanyament d'algú doncs, per anar al metge o anar a fer una gestió. I, per tant, durant un matí o una tarda a la setmana, doncs, aquest voluntari pot fer aquest acompanyament a la persona gran. I, d'altra banda, doncs, tenim el que serien el que anomenem nosaltres tertúlies, tallers, a domicili, doncs, que seria doncs, compartir una estona un grup de voluntaris amb una persona gran, un berenar, per exemple, o tallers amb un dels locals que tenim a Barcelona, on es fan activitats que puguin agradar a les persones grans. Mm. Després, durant tres vegades a l'any, pel Sant Jordi, pel Sant Joan i pel Nadal, doncs celebrem doncs, també aquesta festivitat amb les persones grans, tots junts, això sí, en un recinte gran.
Què feu, un dinar, suposo, una trobada?
Per Sant Jordi el que fem és portar el llibre i la rosa a cada persona gran. Entenem doncs, que les persones grans que no poden potser viure aquesta diada, no? Doncs, que a tots ens agrada estar al carrer i gaudir-la, doncs entenem que si no poden fer-ho hem d'anar nosaltres. No? La societat d'alguna manera els hi deu el fet de poder també viure aquesta festivitat. Després pel Sant Joan fem un berenar i pel Nadal fem un dinar de Nadal.
Mm-hmm. Amb la teva experiència com a coordinador d'equip de voluntaris, quina relació s'estableix entre el voluntari i la persona gran?
Bé, responent a aquesta pregunta i una mica amb l'anterior que no t'havia comentat, el que nosaltres fem és intentar fem una selecció de voluntaris, veiem quin perfil té aquest voluntari i també els nostres tècnics socials el que fan és una valoració de les persones grans en els seus domicilis, intentem veure que els perfils siguin doncs, perfils que es puguin entendre. I la relació, sempre on tant per cent molt elevat, és una relació que adquireix uns vincles molt forts, uns vincles emocionals molt forts. És una relació d'amistat, realment, amb un component molt gran, no? Perquè és, diríem, té com una part, té tot el bo que té la família sense ser família, per entendre'ns, no? Tota aquesta part, doncs, de confiança, de poder, doncs, ser tu mateix i, a la vegada, doncs, de coses, doncs, que inclús aquesta persona gran, doncs, no ha dit o no ha pogut dir als seus éssers, doncs, estimats, doncs, ho pot dir en aquest voluntari, perquè és una relació d'amic, com la que tenim tots amb els nostres amics, no? Una amistat veritable, podríem dir.
Quants voluntaris compteu, també? Quanta gent ateneu?
Doncs pel que seria a tota Catalunya, perquè nosaltres estem tant a Barcelona, Santa Coloma, Mollet, Vilanova i Cambrils, estem parlant d'uns 800 persones grans ateses i d'uns 550, vora 600 voluntaris actius en aquests moments.
El voluntariat que us ve és un voluntariat de gent jove o gent prejubilada o també jubilada, per exemple, que vol dir que unes hores d'esteu temps que encara estigui bé físicament, per exemple, i tot això?
Doncs tenim des de voluntaris adolescents, cada vegada ens arriben persones més joves, i la veritat és que és admirable veure com nois i noies de 16 anys han pensat en aquesta problemàtica social i volen contribuir amb el seu granet de sorra, fins a la voluntària que té més anys, actualment té 90 anys, i és una senyora, la Carme, la saludem des d'aquí, que fa molts anys que és voluntària de l'entitat i que també doncs, ha anat envellint, no?, amb el que seria l'entitat. Però tenim, diríem, de totes les edats, des de gent jove, gent prejubilada, gent jubilada, gent que està doncs, amb una mitjana edat, doncs, que també pot esgarrapar una hora a la setmana o pot contribuir una vegada cada 15 dies, que és quan es fan les tertúlies. Realment intentem fer possible que tota aquella persona que vulgui ser voluntària, amb les seves disponibilitats, pugui fer-ho possible, no?
També em deia abans de l'entrevista que estan apareixent bastant voluntaris immigrants, també.
Sí, és a dir, nosaltres ens hem adonat doncs, que com la seu central la tenim a Barcelona, una mica com a reflexa del que està passant a la ciutat, doncs ens arriben persones doncs, que han nascut en altres ciutats, tant de la resta de l'estat espanyol com de la resta del món. I efectivament ara ho estem mirant més, diguem, en detall, però tenim voluntaris doncs, de molts països del món que viuen a Barcelona.
Això t'ho comento també, que comenteu, si té un immigrant que una forma molt bona d'integració social al nostre país és el voluntariat, perquè coneix grup d'amics, la relació és molt bona, és bon ambient habitualment, no hi ha cap cosa que distorsioni el tema, i jo tinc també la meva entitat, s'ho he comprovat, que venen amb nosaltres, i a més nosaltres s'ho passa molt bé, perquè no parem de visitar constantment llocs de Catalunya, de Barcelona, perquè no parem de sortir cap de setmana, sí. Li fiquem el tema a l'idioma també, cosa que és molt important també, perquè després nosaltres ho agraïm i s'hi senten millor ells també, un tema molt important, el tema dels immigrants, el tema del voluntariat. A nivell d'activitats, quines són les que agrada més als avis? Quines hi feu habitualment?
Doncs, a veure, tot el que és l'acompanyament a domicili, que es tracta d'aquesta estona que cada setmana la persona gran rep per part del voluntari, la valoren bueno, molt positivament. És un amic que ve cada setmana, amb la qual tu, com a persona gran, doncs et pots compartir, pots dir allò que t'agrada, et sents escoltat, i és un dels grans valors, és un vincle, com deia abans, doncs molt fort, no? I a part, tot el que serien les activitats de socialització, doncs realment són unes activitats que tenen molt de potencial per part de la persona gran. És a dir, un cop una persona gran ha fet una sortida, per exemple, doncs que també ho fem, que abans no ho he comentat, doncs una sortida a un museu, una sortida a un parc, una sortida a berenar o a dinar a algun lloc, doncs un cop descobreixen aquesta part, no?, aquesta part una mica perduda per circumstàncies determinades, doncs com que se'ls hi torna com a despertar, doncs com aquella cosa de dir, mira, això m'agrada, i realment m'agrada conèixer altres persones grans i compartir, m'agrada conèixer més d'un voluntari, és a dir, més del voluntari que em ve a la setmana, estic molt content o molt contenta, però també em vull conèixer altres voluntaris i m'ho passo bé i deixo de pensar potser en aquells problemes o allò que m'amoïna, passo una tarda agradable i després doncs ho recordo, i ho recordo amb alegria, no?, i ho recordo amb estimació.
Es nota molta més soledat avui en dia? Anem cap a una societat que més solitària, en què estem com més individualitzat?
Doncs, bona pregunta. Com a coordinador de voluntariat i persona que fa moltes entrevistes al llarg de l'any, val a dir que hi ha certs indicadors que em fan decantar cap al sí. És a dir, no només les persones grans, malauradament, pateixen soledat. Nosaltres entenem que per ser gran no significa que hagis d'estar sol, pensem que és una qüestió també de justícia social, però també moltes persones venen a l'entitat, persones no grans, que la pateixen i que a més ho manifesten.
La soledat pot ser desitjada inclús o no desitjada. Es pot ensenyar a la gent a gaudir de la soledat?
Nosaltres estaríem treballant amb el que seria la soledat no desitjada. Quan els nostres tècnics van a fer les valoracions, perquè nosaltres treballem coordinadament amb els centres de serveis socials i els centres d'atenció primària, se'ls explica a aquestes persones grans que que s'ha detectat, com dic, des de serveis socials, doncs, que no tenen cercle social, que no tenen vincle, se'ls explica tot el que Amics de la Gent Gran els hi pot oferir, no? Hi ha hagut alguna vegada, doncs, que aquesta persona, aquestes persones grans no han volgut un voluntari, no? Si és així, doncs, lògicament, Amics de la Gent Gran no obligarà ningú, però malauradament, per ells ens trobem, doncs, que en un gran tant per cent realment la viuen malament, no? Una cosa és tenir els teus moments de soledat o tenir el teu espai, no? L'altra és realment que no et soni el telèfon en dies, no? Que no puguis sortir al carrer. I a vegades els voluntaris, o quan fem xerrades de sensibilització, ho explico, no? Dic, fes la prova un dia, no? Queda't davant d'una paret durant 12 hores seguides, sense tenir contacte ni per telèfon, ni per internet, ni per cap xarxa social, ni per res, i queda 12 hores sense poder-te comunicar i sense poder baixar baix al carrer, no? A veure com et sentiries, no? Doncs una mica això, d'aquesta manera ho expresso, amb el sentit de que la gran majoria de vegades no és desitjat i, a més, doncs, genera molta tristesa, molta impotència, no? I tot i així ens trobem que en els domicilis hi ha molta alegria per viure, moltes coses encara per fer, ganes de gaudir i ganes de passar-ho bé, no?
Perquè moltes vegades és qüestió de fer-li descobrir un nou món a l'avi, explicar-li quina és la situació real, i aquella situació real que té aleshores com disfrutar les seves condicions, perquè això és tornar un drama quan la persona ja té, bueno, certes discapacitats motores, per exemple, perquè mentre que té una habilitat a nivell d'espassar-se i tot això bastant bona, pot fer moltes coses. Com a Catalunya i a Barcelona hi ha una oferta cultural, oferta de relacions, tot això que està bastant bé. Al moment que apareix la discapacitat, allò es torna molt més dramàtic.
Sí. Nosaltres estem atenent a un col·lectiu d'una mitjana de 83 anys, amb la qual no estem atenent d'entrada, és a dir, a persones que tinguin una demència o un deteriorament cognitiu, pot ser que després la desenvolupin i Amics de la Gent Gran, doncs, evidentment, fa el seguiment i segueix aquesta, en contacte i tot el que calgui amb aquesta persona. Però el que vull dir és una persona, doncs, que sí que pot establir un vincle en aquest sentit, vull dir que pot establir una relació d'amistat, que és el que nosaltres, doncs, estem construint, però que és tan gran, no? Que moltes vegades ja té limitacions. Pot ser que efectivament estigui malalta i tingui una malaltia que impliqui que físicament li sigui difícil, no? Però si és una persona, diríem, per exemple, no, de 96 anys i no té una malaltia o no té una discapacitat o un problema motor, és tan gran que és una persona fràgil, que és una persona, doncs, que efectivament necessita de certes coses, no? Que sí que teòricament podria sortir, no? Però ja estaríem tractant amb un col·lectiu de persones grans que ja ha passat l'etapa, diríem, de poder anar a un casal, de poder anar als viatges, de poder anar... És tan gran que, perquè sempre parlem del sobreenvelliment de la població, doncs, que de l'esperança de vida és més alta, però què passa quan tu tens 85 anys? Ja has viatjat, ja has anat als casals, però tu ets molt gran i tens dificultats per moure't i t'és difícil anar en un viatge i t'atabales perquè ets gran i tens una sèrie de necessitats, no? Què passa? Que t'has d'estar a casa i has d'estar sol i tancat i sense que ningú et consideri? És això el que diem, que no, no?
Hi ha molta gent que no té cap familiar i, bueno, se troba molt sol, però moltes vegades tens familiar. Els diries algú tu a la joventut o als fills, per exemple?
Bé, nosaltres, com a entitat, no podem ni hem de jutjar les famílies, no? Entenem que moltes vegades sí que les persones grans estan soles físicament, però perquè, poso un exemple, no? Una persona de 95 anys que potser ha tingut un fill, però aquest fill inclús s'ha mort, perquè si té 95 el fill podria tenir 75 i el fill ja ha mort, pel que sigui, la parella ja no hi és i potser els germans o familiars, doncs, estan en un poble llunyà o el que sigui, i per tant no, aquesta persona de forma ja física no té suport, no? Les persones grans que tenen família a l'entorn, que tenen fills i que no tenen relació, el que nosaltres considerem és que és injust, i pel fet de ser gran, que tu estiguis sol. La causa, doncs, queda dintre a vegades de les famílies o de les circumstàncies d'aquella persona gran, no? Però entenem que com a societat no hem de permetre que els nostres grans estiguin sols, simplement pel fet de ser grans, no? Llavors, diria doncs, que aquelles persones que ens escoltin i que tinguin doncs, els seus avis o tinguin una persona gran propera, sigui familiar o no, doncs que hi pensi una mica i que hi pensi doncs, que a vegades aquella visita, aquella trucada, doncs per nosaltres, podríem dir, no? Persones joves, doncs és una més, una trucada més que pots fer el dia, però per aquella persona gran li pot canviar el dia. I a vegades ens passa, no?
Jo et diria que a nivell personal, que he viscut fa poc temps dues experiències, amb el sogre que ja és mort, es va morir d'Alzheimer, va estar 4 anys amb un Alzheimer molt, molt profund, i ma mare actualment com a demència senil, que pateix demència senil, els millors moments són estar amb ells, no? És a dir, aquell moment val molt més potser estar amb ells que no pas sortir a un cinema, a un teatre, tu passes molt bé amb ell, no? I molt de carinyo, molt de carinyo, molts petons, eh? És a dir, ara mateix ma mare el que ens queda són només petons, perquè no entén res, no sap ni qui és, ni qui sóc, ni res, l'única relació que hi ha pràcticament són petons contínuament, no? És molt maco estar amb ells. Albert, com es pot fer un voluntari de la teva associació i també com es pot demanar també per part dels avis de vostra col·laboració?
Val. De cara a si ens estan escoltant persones grans o persones que vegin doncs, que un familiar o un veí o una persona propera és gran i està sola i voldria doncs, tenir companyia, no? I voldria ser escoltada, doncs el que hauria de fer és contactar amb el centre de serveis socials o el centre d'atenció primària del seu districte o del seu municipi i en aquest sentit doncs, fer una petició. Fer una petició. Torno a repetir que nosaltres estem en cadascun dels districtes de la ciutat de Barcelona i estem també a Santa Coloma, a Mollet, a Vilanova i la Geltrú i a Cambrils. En els altres municipis de Catalunya encara no hi som, no? Però no vol dir que no hi hagin iniciatives o que hi hagin associacions o grups que facin alguna activitat semblant, amb la qual si ens escolten persones d'altres poblacions, efectivament, Amics de la Gent Gran no hi és en aquestes altres, però pot haver-hi algun altre mecanisme. Això de cara a les persones grans. Pel que fa a voler ser voluntari, doncs ha de contactar amb nosaltres. Nosaltres tenim una pàgina web, aprofito per dir-la, www.amicsdelagentgran.org. I allà veuran, és una pàgina web que hem volgut fer interactiva i no només informativa, i poden optar a veure quines són les sessions informatives que fem. Fem sessions doncs, per explicar quin és el nostre projecte i explicar-ho tot més en detall, quins són els programes, què és el que demanem. I un cop es fa aquesta sessió informativa, doncs després doncs, fem una entrevista i allà doncs, pactem el que seria doncs, quin programa aniria a fer el voluntariat aquesta persona.
Bueno, Albert, la ràdio és el temps. És que estaria molt parada molta estona, sí. Però dir a la gent que potser en una hora a la setmana o cada 15 dies pot ser prou, perquè es poden inclús interrelacionar entre ells,
i tant.
Que a l'avi t'esperarà. És a dir, aquell dia que tu vas estarà tot el matí pensant que estarà també el meu amic, dirà l'amic perquè passem de ser voluntaris a ser voluntariat. És una feina realment agradable, molt agradable, i val la pena ser-hi. Moltíssimes gràcies.
Sí, només un últim apunt. T'agraeixo moltíssim que ens hagis convidat aquesta tarda i dir doncs que tot i que és una tasca social i que hem de pensar en la gent gran i Amics de la Gent Gran és una gran defensora, dir que el voluntari, aquesta persona que acompanya, també ha de pensar que en treu molt d'això, que tot el que és l'experiència de vida, la saviesa, el coneixement que tenen les persones grans i que no es valora a nivell de la societat, ho pot obtenir aquest voluntari a través de les seves visites.
I és molt, molt enriquidor.
Exacte.
Bueno, Albert, t'hem dit a l'entrada que nosaltres els nostres invitats li preguntem si vol escoltar una cançó aquí en el programa, que sabeu que nosaltres cada programa posem una cançó, i de seguida ens ha dit Tina Turner, perquè l'any passat diu que se'n va anar a Hamburg a escoltar aquesta senyora que té 70 anys, que podria ser un exemple per molta gent gran, no? Sí. Que té una marxa, aquesta bona mossa...
I segueix.
Pues vinga, seguim per tota la vida, aquesta serà la Tina Turner...
sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Bueno, Susana, aquí no la veig, però segur que estava en moviment, i la Jasmine, l'Albert també, recordant el seu concert d'Hamburg. No et dic el que va fer, no sé, fa molts anys ja. Primer va vindre un any dos vegades aquí a Barcelona, va ser primer a la Monumental, i després Margot va ser un concert a l'Estadi Olímpic, en què em sembla que anava a sopa de cabra, l'últim de fila, i finalment va ser Tina Turner, amb un final traca, amb els ocs artificials que ballàvem un i nosaltres tots suats, però suats del tot, és a dir, una suaera ja degut a que no vam parar en tot el concert. Deies que el telèfon, digue'l sisplau també, Albert, per tindre'l?
Sí, el 93-207-6773. Allà ens troben de dilluns a divendres.
Ahir esteu els amics de Gent Gran, una associació que ajuda les persones. I ara anem cap a l'última entrevista, que també serà telefònica, serà de poca durada, però també en el programa vindrà pràcticament exclusivament algun company d'aquesta aquesta ONG mundialment coneguda, que és Metges Sense Frontera. Em sembla que tinc a l'altre costat del telèfon ja el Toni Luna. Toni, bona nit, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Què tal, com estàs, Toni?
Doncs bé, la veritat és que amb molta feina, amb tot el que està passant aquí, a part de la nostra tasca habitual en altres contextos, però bé, nosaltres estem molt atareats, però arreu del món, aquí en concret, doncs hi ha gent que ho està passant molt pitjor.
Toni, avui aprofitem aquesta estona perquè donem a conèixer la vostra tasca en allí, ja estem coneixent-la. Per exemple, sabíem que ja estàveu en el terreny abans de succeir el terratremol, no?
Doncs sí, fa una vintena d'anys, 19 i algo, gairebé 20, que estem treballant a Haití. O sigui, això és, dona una miqueta, i de fet amb un desplegament molt potent. Estàvem gestionant tres hospitals, a part de diversos ambulatoris a diferents poblacions, i amb un desplegament de treballadors molt grans. O sigui, això vol dir que Haití sempre ha estat una miqueta amb necessitats, i ara, evidentment, amb això doncs, està totalment col·lapsada i en condicions nefastes.
La situació és dramàtica perquè heu de construir pràcticament els quiròfans, perquè s'ha quedat pràcticament tot a terra. Ara mateix estaven dient aquest migdia a la ràdio que heu, sembla, comprat o alguna cosa, una escola, i ahir fareu un hospital. I és que heu construït pràcticament des d'un principi.
Doncs, mira, els equips que tenim desplaçats, els 800 i pico que ja hi eren abans del terratrèmol, i els 300 i algo que han arribat de reforç, doncs han estat realitzant tasques, evidentment, mèdiques d'atenció a la població que necessitava, però també de recerca de nous espais per poder fer la nostra tasca, perquè les estructures van quedar molt danyades, i ara mateix estem en 13 o 14 indrets treballant, alguns improvisats en tendes de campanya, però també busquem i trobem espais com escoles o guarderies, com en aquest cas, i les condicionem, si l'estructura ho permet, per poder fer intervencions. O sigui que aquí al joc arribem i el que necessitem és un espai per poder treballar. Inclús tenim acondicionat com quiròfan un contenidor, o sigui, un contenidor ben esterilitzat, i ahir estem operant a 20 i pico persones cada dia.
Una cosa que la gent no sap, per exemple, vosaltres en principi sou una entitat molt gran, a Espanya sembla ser que teniu quasi 400.000 socis, esperem que dintre poc tindreu 20 milions, que penso que la cosa canviarà a tot el món si tinguéssim molt de vosaltres, perquè les guerres i altres coses no existirien pràcticament si haguéssim molts socis d'aquestes entitats ONGs, però quan arriben aquesta té una forta entrada de finançament degut a les aportacions dels particulars i algunes empreses, el mateix el Barça, el Club de Futbol de Barcelona sembla ser que ha fet un donatiu a la Fundació de 250.000 euros, però la despesa sí. És impressionant. I jo com a amortitzador, perquè a més vosaltres esteu en tot el món, heu dedicat una gran part, però jo té un límit. Després ve una ajuda per part d'institucions de governs, d'altres països, va cap a vosaltres, o ells mateixos fan les seves coses en aquells llocs?
Doncs, si entenc bé la teva pregunta, si nosaltres com ho gestionem? Nosaltres, al ser una organització mèdico-humanitària, tenim unes tasques a fer en un context com aquest en concret d'Haití. No? Això vol dir que la nostra tasca no arriba ni a la reconstrucció ni a res. Nosaltres atenem a les persones i demés. Aleshores, quan hi ha una allau de una emergència mediàtica com aquesta, que hi ha altres que no ho són, però quan és molt mediàtic com aquesta, per la magnitud que ha tingut, doncs rebem moltíssims fons de particulars, d'empreses, de col·lectius diversos. Aquí nosaltres el que fem és anar-los aplicant a l'emergència fins al moment que considerem, per l'experiència que tenen els nostres equips, que aquesta, sí que la nostra tasca arribarà. Si nosaltres calculem que tenim uns costos determinats i quan s'arriba a, o sigui, per estar un o dos o tres anys els que calguin a Haití, i quan s'arriba a aquesta quantitat, diem a totes les persones que vulguin donar per Haití que ja no acceptem per Haití. Això no ha passat encara, pot que passi, perquè la reacció està sent molt forta arreu del món, però el que sí li recordem a tothom és que a Haití hi ha moltes persones que estan patint ara, que tots ens estem recordant d'Haití, però que a la resta del món hi ha moltes persones que estan en situacions similars i que no estan rebent cap tipus d'atenció perquè el focus mediàtic no està posat allà. I el patiment humà és el mateix. I per això els recordem que tenim un fons d'emergència, que és el que ens permet activar una resposta immediata allà on calgui, quan calgui, i no esperar a que es produeixi doncs una reacció de la societat o de les institucions per poder donar aquesta resposta.
Però també el que et pregunta, Toni, és que sembla que el proper mes de març, dintre de pràcticament dos mesos, haurà per als països donants, sembla ser, que això sempre es munta en aquests moments, hi haurà una aportació X per part d'aquest país cap a aquest desastre que ha passat, no? D'aquests pressupostos importants sobre cada país, es dedica una part perquè Metges de Frontera continuï la seva feina, o vosaltres només us financeu els vostres recursos?
Nosaltres, per aquesta emergència en concret, l'estem financiant amb fons propis. Fons propis que venen de la societat civil i d'empreses o ciutadans particulars, col·lectius de ciutadans i particulars. Per què? Perquè la reacció està sent tan enorme a nivell internacional que preveiem que cobrirem amb aquesta partida fàcilment. O sigui, fàcilment, perdó, en un període de temps no molt llarg, perquè el que volem és donar cabuda a tota aquesta iniciativa. Imagina't, si comencem a acceptar fons institucionals, hi haurà un moment que li haurem de dir a la societat, al ciutadà que vol col·laborar, que ja no necessitem aquests diners per aquí, ho necessitem per un altre lloc, però no per allà, no? És per això que tota la intervenció d'Haití s'està financiant amb fons privats, uns privats que venen de tot el món, eh? I us puc adelantar que dins a nivell internacional, Metges Sense Fronteres, Espanya és el segon país a nivell de donacions a nivell mundial. O sigui, està primer Estats Units i després Espanya. Això us vol dir alguna cosa, també, eh?
Però, aviam, a nivell de... Ara mateix estem tots bolcats pel tema de fer donatius, però no es podria fer entendre a la gent que això té que tindre continuïtat i no arriba a aquests extrems de pobresa? Què es podria fer? Perquè vosaltres us veig fet moltes campanyes de publicitat, inclús a la televisió, que són despeses importants, suposo, però a la gent caldrà fer alguna cosa a nivell de que aquest món no sigui com sigui, no, Toni?
Doncs sí, aquesta és una miqueta la nostra lluita. Nosaltres sempre ens sentiràs parlar de conflictes oblidats, de malalts oblidats, de crisis oblidades, de malalties oblidades, perquè normalment ens recordem d'aquestes persones quan hi ha un conflicte, com abans es ressenyava, mediàtic. No vol dir que no hi hagi gent que ho necessita ara mateix arreu del món, com comentava abans, hi ha molts, hi ha milions de persones que no tenen ni accés a la salut, ni a la sanitat, ni al menjar, ni a lo més bàsic. I nosaltres estem allà tractant-los, i els estem tractant amb aquestes aportacions de tots els milers de socis i col·laboradors que tenim arreu del món. Que, com deies abans, a Espanya ja passa els 400.000 i som gairebé 4 milions arreu del món. Però és veritat que hem de fer molta pedagogia i anar explicant a la gent que fer una aportació ara mateix per Haití o per allà on sigui està bé, és important, fent molta feina, estem salvant vides, però ens hem de comprometre una miqueta i no oblidar-nos d'això demà passat, quan ja no surtin imatges, perquè al món hi ha moltes coses a millorar. Evidentment, com ciutadans, tenim les mans una miqueta atades, però els nostres governants, que són els que els hi toca, poden rebre la pressió de la societat a través de col·lectius, organitzacions com la nostra o altres, que al representar la voluntat de milers i milers de persones, els hi podem tirar de les orelles una miqueta.
Albert, fa una pregunta que ha compartit amb nosaltres el programa, Albert.
Sí, hola, Lluís. Una et volia fer una pregunta. Suposo que una de les coses més difícils, no, com una entitat com la vostra, Metges Sense Fronteres, és quan hi ha un conflicte o una desgràcia, no, tan mediàtica com aquesta o com la que va ser el tsunami al sud-est asiàtic el 2004, què passarà d'aquí un mes, no, d'aquí tres mesos? Perquè ara tots en parlem i ho veiem cada dia a les notícies, però... Clar, d'aquí dos mesos aquesta gent continuarà sense casa i sense... No? És a dir, tot això és un treball d'anys i anys i anys perquè pugui en fi, tornar a ser mínimament el que era o millorar-lo, no?
Que era, com... que era molt dolent, dolentíssim.
Exacte. Sí. Però com des de Metges Sense Fronteres, no? Veieu que, pues això, d'aquí 3 mesos pues, hi haurà un altre tema, no? I des d'aquí, entre cometes, ens tornarem a oblidar. Com ho feu, això? Com...
Doncs amb molta frustració, evidentment.
Clar.
Per això com comentava abans, sempre posem sobre la palestra el tema de l'oblit. Ara mateix tenim una campanya engegada sobre malalts oblidats. Parlem de persones que no tenen accés arreu del món i de les quals no es parla. No es produeixen fàrmacs per les seves malalties perquè, com diem nosaltres, hi ha pacients però no hi ha clients. O sigui, perquè no poden pagar o no als seus països o ells, perquè són pobres. Hi ha conflictes com República Centroafricana, de la qual ningú parla, i és un conflicte que està matant a milers de persones i que es genera un patiment terrible. Els nostres equips estan allà treballant i ho podem fer perquè encara que no surti dels mitjans de comunicació ningú hi parli, aquests socis col·laboradors i totes les persones que col·laboren amb l'organització ens otorguen aquest vot de confiança per poder estar allà amb els seus diners perquè confien en que en el criteri de l'organització per poder tractar amb aquestes persones encara que no surtin els mitjans de comunicació.
Una forma...
El fet de que Haití... Bueno, Haití, al igual que el tsunami, doncs, al ser unes qüestions tan potents, tan mediàtiques, doncs, genera una miqueta de moviment social i potser la gent es recordi una miqueta més que d'altres que tenen un impacte més petit, no? Però sí que és veritat, i potser nosaltres estem dient, que ara mateix estem tots allà, tots volem estar, tothom vol sortir a la foto, dir el que està fent, però el compromís amb el país ha de ser a llarg termini. Ens fa gràcia dir, hem de reconstruir el país. Hem de reconstruir què? Si ja el país estava destrossat. Sí. El que hauríem és de fer-lo de nou i agafar el compromís internacional de que això es funcioni d'una vegada, perquè és que Haití no funcionava. Aleshores, deixar-lo com estava és deixar-lo malament. I arriscar-nos a que torni a passar el mateix
amb qualsevol huracà o qualsevol terratrèmol que existeixi.
Exacte, és que fa 2 anys ja van tenir un huracà va fer estrags.
Sí. I les cases ahir són de paper, com els tres porquets, la casa de paper, la casa de fusta i la casa de totxo.
Amb una bufarada tal cosa. La intensitat d'aquest huracà en un país desenvolupat, o sigui, amb unes infraestructures adients, doncs no hauria tingut ni molt més l'efecte que ha tingut.
Bueno, Toni, m'agradaria tu... Toni, el temps se'ns acaba. Moltíssimes gràcies. Si voleu col·laborar amb Metges en Frontera, es troba de seguida. Si algú passeu per Passeig de Gràcia, hi ha moltes persones per allà que se't presenten, diuen que si vols ser soci d'aquesta entitat i valdria que cada un de nosaltres deixés un petit raconet per guardar-ho per alguna cosa important, que és la salut, i aquesta salut que a molts llocs del món no és l'adequada. Recordeu que hi ha moltes persones, sempre explico, en el món hi ha molts milions de persones que són cegues degut a la catarata, i la catarata supera fàcilment, i aquests companys de Metges Sense Fronteres, oftalmòlegs pel món, fan aquestes operacions. Toni, t'espero aquest programa en directe una altra vegada. Moltíssimes gràcies.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Fins sempre, a tots vosaltres, fins la propera setmana. Albert, adéu.
Adéu, moltes gràcies.
Fins sempre. Estem aquí el proper diumenge a les 3.